Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. 100 años de radio.
Has sentit parlar de la revolució del color equívoc?
Revolució del color? Explica'm més.
Aquest Black November, Equívoc Manresa et porta descomptes increïbles. T'emportes 100 euros, 200 euros, 300 euros i més de descompte sense límit.
I què vol dir més color, més descompte?
Que com més compris, més estalvies. Per cada 1.500 euros de compra, aconsegueixes 100 euros.
Ja és hora de donar vida a casa teva amb els millors mobles i acabats. Vine a Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430 i afegeix color a la teva llar.
Corre, que la promoció acaba el 30 de novembre.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Una polèmica, la de Broncano amb l'Hormiguero. Les pressions de Pablo Motos han deixat el programa La Revuelta sense convidat i ell no ha tingut cap problema en exposar-ho, en fer-ho públic i d'aquesta manera doncs, manifestar el seu malestar i una tendència que hi ha entre alguns mitjans. I per acabar, doncs, segur que alguna vegada n'heu cantat alguna de les seves cançons al karaoke. Ens referim a Àlex Ubago. No ens presenta Sin Miedo a Nada, perquè és la típica que hem cantat tots, sinó que el que ens presenta és el seu darrer disc, l'últim dels seus 25 anys de carrera, que porta per títol Galerna. Fem una petita pausa i ens hi posem.
Cadena SER Catalunya. Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casa.
Amb l'aplicació de la Cadena SER. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER, Cadena SER, i busca SER Catalunya. SER Catalunya. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter. @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio. I contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SER Catalunya. @SerCatalunya. Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena SER a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la SER amb la millor experiència d'àudio. Cadena SER. La força de la conversa.
Rebobinem aquí Catalunya.
Vinga, va, comencem aquesta hora amb els millors continguts i l'encetem amb la polèmica del dia, la polèmica entre Broncano i El Hormiguero, després que Pablo Motos doncs, hagi aconseguit frenar una entrevista que tenia prevista fer el presentador de La Revuelta Arnau.
Sí, a Jorge Martini, que ha estat tendència a les xarxes des d'ahir a la nit, hem vist de tot, hi ha una explosió a les xarxes, està el tema bullint.
Doncs això, n'hem parlat amb la Mariola Cubells. I és que us ho estem explicant des de primera hora del matí, Broncano és trending topic i és que ara sí que podríem dir que s'ha obert la guerra amb Pablo Motos. Una guerra més acarnissada que mai i és que ahir el vespre va passar això.
Ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto porque...
Explicar lo que ha pasado.
Media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, no voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto. Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas.
Havíem d'entrevistar el campió del món de MotoGP, el Jorge Martín, però ja hem escoltat que les pressions de l'Hormiguero ho van impedir. I com van omplir l'estona que quedava sense entrevista? D'aquesta manera.
Poner imatges d'animals, ja està. Buscar alguna de la berrea del ciervo, que me gusta bastante. I ja està. A vosotros y vosotras gracias por venir. Al resto, después de los animales, pues ya está. Nos vemos el lunes. Esto fue la revuelta hoy. Muchas gracias a todos y a todas.
I així, amb un vídeo de cérvols a animalets de berrea, d'això que ara sentim de fons. I malgrat el soroll, però, Broncano, el soroll que s'ha generat al voltant d'aquesta història, no ha aconseguit superar l'Hormiguero, però tampoc ha quedat gaire lluny. La revolta ha registrat una quota de pantalla del 13,6%, una mica menys de l'Hormiguero, que ha arribat al 15,5%, cap dels dos, però han aconseguit 2 milions d'espectadors. I si parlem de televisió i d'aquesta guerra mediàtica, hem de parlar amb la Mariola Cubells. Mariola, què tal? Bon dia.
Bon dia, companyes, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu? Escolta, ho vas veure això en directe? Hola. Ui, jo crec que tenim...
En directe.
I què?
Hola, sí, ja tenim. No, me sents o no? Val. Llavors, jo vaig tindre la certesa de que estàvem davant de història de la tele, per supost, això en lo que referís estrictament al món audiovisual, al fet audiovisual, i jo crec que el millor és que Broncano i la revuelta han trencat les normes televisives, l'encorsetament, la rigidesa del segle passat, i lo d'ahir sí crec que és un abans i un després de veres, és un punt d'inflexió, és molt important, és molt interessant, és molt revelador d'una manera diferent de fer televisió, i de fet és la primera vegada que l'Hormiguero respon amb un tuit totalment fora de lloc, baix el meu punt de vista, a una polèmica generada per ells, no? A veure si avui ho expliquen, com van fer, no? Ho van fer per primera vegada també en directe amb el tema de Sofia Vergara, que Pablo Motos va dir que era mentida tot el que s'havia publicat, i després és que l'altra, bueno, amb 20 minuts de vídeos d'animalets i amb una música indie, per cert, hagin estat quasi empatats, perquè en l'horari d'estricta coincidència l'Hormiguero va tindre un 14,2% amb 1.867.000 espectadors, i Vuelta va tindre un 13,9%, és a dir, amb 1.821.000 espectadors. Llavors, a mi em sembla molt interessant la tu has parlat de guerra, no és exactament una guerra, és una espècie d'invasió, perquè són tècniques del programa de l'Hormiguero que més o menys sabíem tots, però que mai s'havia explicat d'esta manera tan contundent, no? I a mi em sembla necessari, ho dic en sèrio, perquè, bueno, crec que és una tàctica que no és... que s'utilitza, i jo crec que té més a veure amb una qüestió generacional, fins i tot de mitjans o de comunicadors que s'han quedat una miqueta antics en aquest sentit, no? De l'exclusiva, per exemple, que és una cosa que ja només li importa, no, ens importa als periodistes, a la gent li dona el mateix qui ha estat el primer o qui ha estat el segon. No, la gent no va fent zapping perseguint a un convidat, no? Llavors a mi és molt interessant que es posen sobre la taula aquestes maneres de fer que jo crec que són d'una falta de respecte, d'una falta de companyerisme, d'una falta de cura, d'una falta fins i tot de sentit comú, no? I crec que esto realment va significar moltes coses, crec jo, perquè crec que ja no s'atreviran de la mateixa manera. Aquesta és la meva sensació.
Clar, una de les coses que explica Broncano, que de fet ell quan comença la seva intervenció el que diu és que Jorge Martín està allà, vull dir que no és allò de no s'ha presentat, sinó que està en els camerino, ha preparat doncs per aquesta entrevista, però que les pressions de l'Hormiguero doncs fan que hagi de dir que no. Ell diu, pressions que ells sabran quines són, no? Però quines poden arribar a ser unes pressions del calibre de que tu diguis, doncs mira, havia quedat amb tu, però no apareixo en aquest programa.
Que d'altra banda això ens passa als mitjans de comunicació també.
Sí.
No, vull dir que en parlàvem també a primera hora,
sí,
Mariola,
però...
no sé si coincideixes amb això també, que al final no és exclusiu d'aquests dos programes.
No, no, en absolut, per això deia que són tàctiques que s'han utilitzat, que se continuen utilitzant. Jo crec que en aquest cas concret es va publicar, que era molt interessant veure que hi ha un acord de patrocini entre A3 Media i, com es diu, Motor GP? És que no sé com es diu. Sabeu a què em refereixo? Sí, llavors, ese tema és molt important, és a dir, quan el Hormiguero fa el tuit dient que també dius, ha sido un malentendido sin mayor importancia. Bueno, a veure, el Hormiguero, sense mayor importancia no, perquè t'has carregat un programa, t'has carregat el convidat d'un programa que no és un programa en una tele local de Lugo. Perdoneu-me, no, és un programa en televisió espanyola, en directe, és la teua estricta competència, ho has fet en el moment, és a dir, no has avisat mitja hora abans, no, o sea, 2 hores abans, no, ho has fet en el moment, i ells diuen que 2 setmanes abans de la final havien acordat contar en exclusiva que Jorge Martín anava a anar al seu programa i contaron, no? Llavors, jo crec que Dorna, l'empresa organitzadora del Mundial de Motociclisme, haurà tingut algun pes en esta història, però no és tan important. Fins i tot aixina, encara que tu tingues un acord amb una exclusivitat, amb un patrocini, mira, ja està ahí. És a dir, deixa-ho córrer. Deixa-ho córrer, perquè la setmana que ve ho tindràs ahí i el patrocini no s'enterarà, o si s'entera, li donarà el mateix, perquè Jorge Martín va estar en un altre lloc, ho va contar, arribarà a un altre públic. Relaxa't, perquè és un programa de televisió, no és la Tercera Guerra Mundial. És a dir, és que, no sé, a mi em sembla que no té més recorregut.
Dic, i el que dèiem ara relacionat amb això que apuntava la Marina, de fet, abans d'entrar amb l'Eva Santolari estàvem comentant una mica, no? I amb ella tampoc li sorprenia, de fet, potser la gent que és a casa li sorprèn, però els que ens dediquem als mitjans, no pressions, però entre programes, allò de, doncs, si un convidat ha estat aquí, jo no el vull a casa meva, o si va a casa meva, li hem de dir que no ha d'anar a casa de l'altre, això no sorprèn a ningú. Eva, tu tampoc et sorprenia.
No em sorprèn. Jo crec que són 2 coses diferents, no? Crec que una és que, és a dir, si vas a fer una entrevista, vas a promocionar alguna cosa i vas a tal programa, llavors a l'altre ja no, perquè això sí que... Bueno, és a dir, jo crec que això també ho haurien d'explicar més les persones que porten el tema de la comunicació, no? Perquè a nosaltres ens arriben les coses bueno, relativament, al final tens una agenda i ja està, i l'has de complir. Però bueno, sí que... Al final,
tu t'adones, sí, no? A quins programes vas i a quins
clar,
no? On tens
si
entrevistes i on no?
Exacte, i bueno, doncs si vas a un... Però una cosa és, diguéssim, el quedar-te, això que deia la Mariola, no? L'exclusiva, és a dir, el que tu voler tenir aquesta primícia, no? I una altra cosa és les pressions.
Mariola Cubells, doncs estarem molt atents i segur que la setmana vinent ens sentirem a parlar i ens seguirem parlant també amb tu. Gràcies.
Rebobinem aquí Catalunya.
I al programa també hi ha lloc per la informació, més pura i estrictament dit així. Avui qui ens ha acompanyat ha estat la nova líder dels comuns, Candela López, i tu hi has parlat, Marina.
Sí, alguna de les preguntes que ens ha respost: poden sobreviure els comuns sense Ada Colau, o els comuns estan ara més a prop de Salvador Illa o de Jaume Collboni? I ens acompanya ja a l'estudi la nova líder dels comuns en aquesta era post-Colau, que el partit acaba d'encetar. És vicepresidenta de la Diputació, diputada també al Congrés i ha estat també alcaldessa de Castelldefels amb Iniciativa. Candela López, bon dia.
Molt bon dia.
La marca Comuns pot sobreviure sense el lideratge de Colau?
Jo crec que tenim una base molt important del nostre projecte consolidat, no? Al final també, no? Primer, no? És a dir, al final el projecte dels comuns neix, no? Fa 10 anys, però també arrossega una llarga història d'algunes organitzacions preexistents i també té una base organitzativa molt sòlida. I també, no? Al final, jo crec que una feina que hem fet bé durant aquests anys, no? És a dir, evidentment l'ha estat el principal lideratge, no? Del nostre espai, però també, no? Hem anat situant altres lideratges, en aquest cas la Llesa, no? L'Ernest també ara com a ministre dels comuns a l'Estat, no? Crec que tenim com, no? Un gruix de lideratges potents, no? Al capdavant de l'organització per poder garantir aquest projecte sòlid dels comuns a Catalunya.
Però és veritat que és indissociable, no? Aquesta marca de la figura de Colau, i ara la sensació generalitzada és que, home, ella se'n va i no sé si això va cap a la baixa.
Bueno, jo crec que no? mai separarem la imatge de l'Ada dels comuns, i nosaltres, per nosaltres sempre serà, no? El nostre, no? La nostra llum, el nostre far, no? La nostra principal lideressa, i també com dic, és a dir, l'ADA tampoc marxa, és a dir, al final també es queda liderant la nostra fundació, també l'espai de pensament dels comuns, i per tant al final crec que és la manera, no?, de vincular-la i de seguir enfortint el projecte, també des del nou paper que ella assumirà a la nostra organització.
Els resultats electorals són una autèntica trituradora pels partits, ho estem veient, i de quina manera, amb Esquerra Republicana. Clar que comparat amb ells, el seu sembla un oasi, però de malestar n'hi ha, això es va traslladant al Congrés, va haver-hi doncs un vot crític, un toc d'atenció, podríem dir, a la cúpula en l'informe de gestió, que no va arribar al 50% del suport. Vostè ha dit que cal aprendre dels errors. Quins han estat? Quins identifica els errors principals que han comès els comuns els últims anys?
Nosaltres el que volem és abordar una reflexió profunda, no?, d'en quin moment està el nostre espai polític. És veritat que, no?, en els últims 3 anys pues, hem tingut 4 eleccions, i això també, evidentment, sempre
una
complica.
Marató.
Bueno, clar, jo feia el càlcul d'en els últims 10 anys, des que es van crear els comuns, hem fet 14 eleccions. Clar, és a dir, això també et deixa una mica
trinxat.
Poc de temps, no? No, però per poder dedicar-te també a coses importants dins d'una organització, que és cuidar la teva organització, per exemple, comentaves errors, no? Al final jo crec que els comuns som una força molt metropolitana. Ens identifiquem, no? Tenim com la nostra implementació amb més força a l'àrea metropolitana, a les alcaldies, als grups municipals més grans, on governem, i ens falta una major implementació al conjunt del país.
No m'ha mencionat el divorci amb Podemos, no sé si considera que això va ser un error o no.
Bueno, en realitat això mai ha estat decisió nostra. Nosaltres sempre hem apostat, no?, per la unitat de les esquerres, sempre hem apostat per l'Entesa, i bueno, va ser una decisió de Podemos a nivell estatal trencar el grup parlamentari, cosa que també, no?, és a dir, nosaltres no, mai hem valorat de manera positiva. Això també és veritat que va tenir conseqüències a Catalunya, a les eleccions catalanes i a les europees.
Per tant, des d'aquí, missatge a Podemos: tornar a muscular l'espai, passar sí o sí per tornar a casar-se amb ells?
En realitat, al final la decisió no és només nostra, no? Nosaltres sempre volem tendir ponts amb totes les forces d'esquerres, ho hem demostrat amb totes les nostres apostes, aquí especialment a Catalunya, però també quan plantegem aliances a nivell de l'Estat, i per tant crec que es tracta d'asseure'ns a parlar no només del concepte plataforma i de com es presenten les accions, sinó també de les polítiques en les que coincidim i les que hem de defensar junts arreu.
I ja han aixecat el telèfon per trucar-los?
Bueno, en realitat nosaltres mai hem deixat de tenir converses, no?, amb Podem, és a dir, que al final també nosaltres tenim relacions fluides, i per tant sempre tenim aquestes converses i reflexions que, pues, quan es dona l'oportunitat, sempre traslladem mirant cap al futur i mirant cap endavant.
Però crec que és viable, aquest tornar a entendre's, tornar a remar junts.
No sabria afirmar amb contundència, perquè evidentment no depèn de nosaltres, per tant nosaltres, no?, mai tanquem la porta a aquesta possibilitat.
Una altra de les coses que va dir vostè durant el Congrés de fa uns dies és que com a partit han de tenir un peu al carrer, i una altra a les institucions. Clar, les institucions, el cert és que han perdut pes, han perdut representació. Vostès aquí apuntaran des de fora Salvador Illa i Jaume Collboni. Amb qui dels tres diria que és més fàcil, més fluida la relació? Amb qui dels és més fàcil de poder-se entendre? O d'aquí se senten més a prop?
Bueno, crec que no es tracta de pensar en les relacions que tenim en cadascú, es tracta de...
Home, perquè d'aquí surten els acords i les polítiques que després ens acaben afectats a tots com a ciutadans. Per això li pregunto, eh?
Sí, sí, però no sabes, a dir, tampoc, la interlocució amb cadascun d'ells no és meva directament, no? Són dels nostres representants a cadascuna d'aquestes institucions. Per nosaltres l'important, i podria valorar, no?, amb qui ens portem millor en funció de... on avancem millor cap a polítiques progressives de manera conjunta, no? I jo crec que aquí, en el cas de l'Estat, és molt evident, no? És evident que al final nosaltres arrosseguem el president, no?, Pedro Sánchez, a moltes d'aquestes polítiques, no? Ho hem fet, no?, pues amb el lideratge de la Yolanda Díaz, no?, pues amb el salari mínim, amb la reforma laboral, no?, i ho estem fent, per exemple, aquests dies amb tot el tema de la fiscalitat, que forma part del debat, no?, que tancàvem ahir a última hora. I després també, bueno, encara en el cas del president de la Generalitat, ens falta veure molts resultats. És a dir, nosaltres sí que constatem que el Salvador Illa de la campanya és un Salvador Illa diferent ara mateix al que tenim al govern. No?
En quin sentit?
Bueno, en el sentit de que veiem, no?, que, pues, que en aquell moment, no?, moltes de les polítiques que nosaltres situàvem, no?, per exemple, amb el tema d'habitatge, evidentment, no s'apropaven gens al que nosaltres situem ara mateix i que ells mateixos ara estan comprant. No? És a dir, al final també és evident que nosaltres, la nostra centralitat en avançar en la política d'habitatge és important, i ara pues, veiem, no?, que existeix aquesta voluntat. Veurem on acaba i veurem en què s'acaba constatant, però evidentment sí que veiem, no?, que hi ha una diferència.
S'ha escarranitzat Salvador Illa, vostès creuen, des que és president?
Bueno, jo el que diria és que nosaltres l'hem arrossegat a aquesta entesa amb nosaltres i per tant això l'ha obligat a fer més polítiques d'esquerres, no? I avançar en aquestes polítiques d'esquerres si realment doncs, molt van tenir i vol tirar endavant aquest govern.
Però ja han identificat, ja tenen clar si el PSC és d'esquerres o de dretes, perquè vostès diuen que a vegades no saben de quin peu calça. Ho tenen ja una mica més clar? El PSC és un partit d'esquerres?
Això es podrà avaluar en funció de les polítiques que duia a terme, no? I ara crec que per nosaltres li falta molta ambició i li falta avançar molt en tots aquests drets i per tant jo ara mateix no podria avaluar a fons, no? si el que està fent, no? És a dir, si el que acabarà fent serà cap una banda o cap a l'altra, però entenem que nosaltres estarem aquí per intentar que facin polítiques d'esquerres i que aquest sigui un govern d'esquerres a favor de la majoria social i tot el que estigui a les nostres mans aquí ens trobarà.
Vostès ahir van reunir-se amb el govern de Salvador Illa precisament per desencallar l'acord de pressupostos. Com va anar la cosa?
Bueno, crec que encara estem en un moment, no, molt al principi d'aquestes negociacions. La reunió d'ahir va servir per posar sobre la taula les nostres prioritats, en concret amb el tema de l'habitatge, no? Nosaltres el que demanem a aquest govern del president Illa és que en realitat el que faci sigui ser més ambicions amb el tema, per exemple, d'incrementar el pressupost en polítiques d'habitatge, no? Com a mínim més del que es va aprovar en el pressupost anterior. No?
El pressupost que havien pactat vostès amb el president Aragonès, que també comptava amb l'aval de Salvador Illa, que va acabar caient pel Hard Rock i que preveia 734 milions en habitatge. Vostès volen que el govern Illa posi més diners.
Exacte, que posi més diners i que també els faci en pressupost propi.
Fins a on?
No? Bueno, jo crec que al final tampoc es tracta de fer un ball de xifres, tampoc estic jo al capdavant d'aquestes negociacions, però evidentment ha de ser més ambiciós i ha d'anar més enllà del que s'havia acordat en el govern anterior. Després també, per exemple, nosaltres també situem veure com es posa fre, no?, aquest forat de frau que es fa amb el tema dels habitatges de temporada. Per tant, entenem que també s'ha d'inspeccionar, no?, aquest frau a la llei de l'habitatge i per tant entenem que ha d'haver-hi molt més inspectors per poder resoldre aquesta problemàtica. I també un tema important, no?, que no només pensem en construir nous habitatges perquè també entenem la saturació de molts barris, no?, que al final és on acaben aquests habitatges, sinó que també entenem que s'ha d'abordar la rehabilitació de 150.000 habitatges també als centres de la ciutat perquè la gent pugui viure als centres de la ciutat.
I després hi ha una eina que no s'està aplicant, ho explicàvem aquí a Ser Catalunya fa uns dies, que és aquesta capacitat per expropiar pisos buits. És una eina que té el govern i que no s'està fent servir. Hi ha milers de pisos buits ara mateix a Barcelona, a altres ciutats de Catalunya. Per què no s'està fent això? No creuen que també seria important que el govern es posés les piles en aquesta matèria? No sé si ho han situat també en la taula de negociació.
Bueno, per nosaltres sempre ha estat una proposta i una política a abordar. Jo que també he estat alcaldessa de la meva ciutat i també vaig intentar avançar amb aquest tema, també és veritat que és farragós el procediment, no?, pues més legal d'aquesta expropiació d'aquests pisos buits, és a dir, al final també com estableixes una normativa que et permeti avançar en acabar adquirint aquest habitatge. Sí que hi ha una altra fórmula que és el tema del tanteig i retracte, no?, que aquí per exemple, no?, nosaltres a la meva ciutat, pues, de manera més modesta, vam adquirir a Castelldefels una vintena d'habitatges, però per exemple a Barcelona, no?, va adquirir més d'un miler d'habitatges amb el tema del tanteig i retracte, que és el que permet és adquirir molts habitatges buits, no?, que també en realitat acaben al mercat, no?, i per tant jo crec que això també afavoreix l'increment del parc públic d'habitatge.
Què li sembla que el govern no secundi obertament la manifestació per exigir que baixin els preus dels lloguers, la manifestació que hi ha convocada demà aquí a Barcelona a les 5 de la tarda?
Nosaltres esperem que aquesta manifestació sigui massiva, que realment doncs, els governs se n'adonin que aquest és el principal problema de la ciutadania i que, per tant, facin política. És a dir, al final també, si la secunden o no, crec que no, és a dir, no seria la meva principal preocupació, sinó que la meva principal preocupació seria que veritablement es prenguin en sèrio aquesta problemàtica i que facin política a favor de la gent per donar resposta a aquesta problemàtica.
Una de les qüestions que ha anat emergint com a possibilitat o com a amenaça és aquesta proposta de vaga de lloguers. Com veuen vostès aquesta possibilitat? Avui explicàvem, per exemple, que ja hi ha 2.000 persones aquí a Catalunya que estan practicant aquesta vaga de lloguers. Sí que és veritat que de manera parcial, que el que fan és doncs no acceptar arguments que puguin fer-los del lloguer que paguen, dir, doncs mira, jo et pago fins aquí, i que això és més fàcil quan és tota una comunitat, quan el bloc de pisos és d'un mateix inversor. Vostès estan a favor d'aquesta vaga de lloguers?
Nosaltres qualsevol mesura que serveixi per constatar aquesta problemàtica i per intentar posar fre a l'abús que es fa amb el que hauria de ser un bé bàsic per la ciutadania, pues em sembla bé. És a dir, al final també, no, jo entenc que la ciutadania quan ja no té més eines, quan els governs estan fent la seva feina, posant fre a fer servir l'habitatge com un bé de mercat en comptes de com un bé de primera necessitat, pues al final entenc que la ciutadania faci tot el que estigui en les seves mans per revertir aquesta situació, no? Per tant, evidentment, pues totalment comprensible i, bueno, i hem d'estar, no, pues al costat de tots aquests moviments que han de permetre revertir aquesta situació.
També voldria demanar-li l'opinió sobre el canvi de posició que han tingut els socialistes respecte del Hard Rock. Clar, estem parlant del Hard Rock, que al final és el que va fer ensopegar els pressupostos, i la legislatura passada de Pere Aragonès va ser el que va acabar forçant l'avançament electoral, perquè vostès van dir, escolteu, nosaltres això no volem, no volem que això figuri com a projecte d'aquest govern, però el que passa és que això era una condició del PSC, perquè Esquerra Republicana tampoc el veia bé, aquest Hard Rock. Se'l van empassar perquè qui ho demanava era el PSC per poder donar suport als pressupostos, vostès això no ho volien, això al final acaba com acaba, i ara que el PSC és el govern que presideix la Generalitat, sí que diu, escolta, no passa res, aparquem aquest.
Bueno, primer de tot, evidentment nosaltres hem anat situant aquest tema, no, ho vam situar en el passat, és a dir, però al final també la responsabilitat de que això no tirés endavant no era nostra, sinó que en aquest cas el govern d'Esquerra va decidir posar-se d'acord amb el govern socialista, permetent, no, que això fos una prioritat del seu govern, i per tant crec que, bueno, evidentment, doncs aquesta responsabilitat de tirar endavant la legislatura i de tirar endavant els pressupostos era Esquerra Republicana i amb quin model de país s'entenia. Per nosaltres el Hard Rock sempre ha suposat la defensa d'un model de país determinant, no? Al final també apostar per aquestes macroinfraestructures a favor del joc, no? Que també, no, amb el tema de la salut mental tan a l'hora del dia, el tema de les addiccions no té cap sentit, i després evidentment aquestes macroinfraestructures amb, no, pues amb el tema de la lluita contra el canvi climàtic, pues evidentment no tenen cap sentit. Nosaltres aquest tema, bueno, ho continuem tenint com una prioritat, ho situem també, no, en aquesta, tal forma part del nostre acord d'investidura, no, i ho estem situant ara també amb l'abordatge d'una llei, no, que també el que faci sigui, no, pues, acabar amb els beneficis al joc, i aquí sí que és veritat, no, que veiem, doncs, vam veure ja en les negociacions amb nosaltres, amb el Partit Socialista, que realment, doncs, van acceptar aquest acord amb nosaltres. Per tant, ara el que esperem és que es faci realitat.
Però en canvi, el que feien era pressionar Esquerra perquè no cedís amb vostès en el Hard Rock. Clar, com s'explica aquest canvi, no?
Bueno, jo crec que la necessitat també, no, d'avançar, que, no, cap a una nova etapa, d'avançar amb acords, amb forces progressistes, doncs també ha de fer, no, el que dic que hem vingut a fer, no, que és arrossegar el Partit Socialista a avançar amb una Catalunya més justa climàticament i més justa socialment.
Hi ha algun Hard Rock per vostès en aquesta negociació pressupostària amb el PSC, amb Salvador Illa? No sé si, per exemple, l'aeroport. Escolta, volem el compromís perquè no s'ampliï l'aeroport. Això serà, per exemple, ara, condició el nou Hard Rock?
Nosaltres el que fem amb aquestes negociacions és situar polítiques prioritàries per nosaltres, no? I al final no es tracta, no, de ser intransigents amb cap tema, sinó...
Però amb el Hard Rock ho van ser.
Bueno, nosaltres amb el Hard Rock ens referencialitzava un model de país en el que nosaltres no volíem.
I l'ampliació de l'aeroport, no?
Sí, evidentment, nosaltres situem, no, nosaltres no entenem com el Partit Socialista continua defensant l'ampliació d'una infraestructura que està, no, després de la Dana, pues en bons zones amb risc d'inundació. Evidentment no ho entenem, i per tant nosaltres continuem situant aquest tema sobre la taula.
Però no com a línia vermella.
És que crec que no és, quan la ciutadania, nosaltres parlem de línies vermelles, al final sembla que, no, que posis fre a poder entendre'ts en molts temes.
Com va ser,
no?
Amb el Hard Rock, insisteixo.
Bueno, és que nosaltres el que ara situem en aquesta negociació a partir d'ara, no, pues són polítiques que ens permetin avançar i entendre'ns en defensa de les millors condicions de vida de la ciutadania, i també evidentment amb un model de país, i per tant nosaltres no renunciem en cap cas a anar en contra de l'ampliació de l'aeroport o anar en contra d'infraestructures com és el Hard Rock, i per tant, bueno, és a dir, crec que es tracta de trobar els punts d'entesa perquè aquestes coses no acabin passant, i que el que fem és apostar per polítiques progressives.
Per tant, potser no en el primer capítol, en el primer any que s'han d'entendre en pressupostos, però potser d'aquí que acabi la legislatura sí que poden acabar collant una mica més socialistes en aquest aspecte.
Nosaltres sempre ho posarem sobre la taula i mai defensarem l'ampliació de l'aeroport, i per tant sempre ens trobaran al front davant l'aposta de l'ampliació d'infraestructures com va ser el Hard Rock o com és l'aeroport.
Creu que Sumar podrà aixecar cap després de la greu crisi que estan travessant?
crec que sumar, primer de tot, va ser una part important del dic de contenció contra l'extrema dreta. Això no treu que, no, amb el que parlàvem al principi de la reconfiguració dels espais, s'hagi de fer una reflexió de quina és l'eina més útil perquè la ciutadania se senti representada per afrontar un proper cicle electoral. No?
Vostès, de fet, han anat en aliança amb Sumar. No sé si ara creu que són més un actiu o un passiu, si els sumen més que els resten, anar de bracet amb aquesta organització.
Nosaltres apostem sempre per un espai estatal fort, no? Ho hem apostat històricament, no? Pues, no? Amb Izquierda Unida, ho hem fet després amb Podemos i ho hem fet ara amb Sumar. Nosaltres volem un espai estatal fort des d'una relació de bilateralitat, com sempre ha estat, amb un espai propi a Catalunya, com són els comuns, no? Per això també l'assemblea era en lògica d'enfortir el projecte dels comuns, no? I evidentment contribuïm a fer un espai estatal fort, que és en el que estem treballant.
I no pensen que aquest espai estatal fort potser podria capitanejar-lo als comuns? No s'ho han plantejat mai? No, és veritat, veient no, una mica la crisi que estan vivint la resta d'espais, Sumar, Podemos, etc.
Nosaltres som un, no, un projecte polític que apostem per un estat plurinacional, no, i al final també aquesta, no, la idea de ser un espai propi català, no, també per exemple amb els companys i companyes de Compromís, no, o en el cas també del País Basc, és el nostre model de país i nosaltres sempre estarem per contribuir, per ajudar a que això sigui possible, no, des del lloc on acordem entre tots i totes ser-hi.
Però per exemple Ada Colau no podria capitalitzar ja, això, a nivell estatal?
Crec que ara mateix no està aquí. Deixarem que l'Ada Colau doncs es prengui, no?